Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Avui clorem el darrer cicle d'entrevistes als representants de les administracions locals d'aquest any. Amb Damià Fàbrega, de les candidatures d'Unitat Popular, les CUP, com a conseller comarcal, de fet l'únic a l'oposició de l'ens comarcal, repassarem les darreres i no tan darreres informacions d'abast comarcal. També, com vam poder llegir ahir en l'abans que vam fer de l'entrevista en format notícia a la pàgina web de la ràdio, les declaracions del conseller de les CUP també inclouen laments per les dinàmiques del Consell Comarcal d'aquí uns moments. Les podran escoltar amb més profunditat i arguments. La setmana ens ha deixat altres informacions i veus que us avancem en format de titulars. El diputat de les CUP, Sergi Saladí, va explicar el passat dimarts als Guiamets la seva tasca al Parlament. I el passat dilluns va ser el Dia Mundial de la Diabetis, una jornada dedicada especialment als problemes oculars com a simptomàtics de la malaltia. Balanç positiu de l'arribada del Most Festival de Cinema i Vi i Cava al Priorat. Els esports i el temps també tindran espai en aquest informatiu que comença ara mateix. Tanquem el cicle d'entrevistes amb els representants de les administracions locals i ho fem amb el representant de l'oposició, el Consell Comarcal del Priorat, Damià Fàbrega, de les CUP, candidatura d'Unitat Popular. Bones tardes.
Hola, bona tarda. Bones.
Abans de començar i centrar-nos en l'actualitat del Consell, he de preguntar per un acte d'aquesta mateixa setmana als Guiamets. Al seu costat tenia el diputat Sergi Saladier. Quin significat té aquest acte i quin sentit tenia aquesta trobada als Guiamets?
Bé, és un acte en què, bueno, el vam titular i la idea i el que vam intentar transmetre és quin ha sigut el paper o quin està sent el paper de la CUP a les institucions. Per això hi vaig anar jo com a representant al Consell Comarcal i el Sergi com a diputat al Parlament. La idea és el que ja vam dir des del principi, doncs fer una mica aquest retorn cap a la gent que ens hagués votat o que no ens hagués votat i estigués també interessat, doncs sapiguer una mica quin és el funcionament que tenen tant aquestes institucions, tant el Consell Comarcal com el Parlament, i entendre també quin és el nostre paper, explicar quin ha sigut el paper, per exemple, el paper que a mi em toca dins del Consell Comarcal durant aquest primer any i mig, gairebé dos, d'estar dins de la institució. I després també doncs, plantejar-nos reptes de futur i veure una mica què és el que volem seguir fent, el que queda de legislatura, no? I després doncs el Sergi també ens va fer una mica de resum de com estan les negociacions i com va una mica el funcionament i el dia a dia del Parlament. I bé, això vam començar amb aquesta, els Guiamets, també la idea, ja ho avanço, que la idea és anar extenent això a altres pobles de la comarca, no ho podrem fer tots, però la idea és anar-ho fent més i portarem també doncs, altra gent que ens pugui explicar com està tot plegat, ja sigui al Parlament, al Consell o als ajuntaments, no?
Quan parla d'extendreu aquesta mena de trobades, entenem que són més enllà dels ajuntaments, dels pobles que hi ha ajuntaments governats per la CUP.
Sí, exacte. Vull dir, la nostra idea, al cap i a la fi, sí que els nostres pobles ens coneixen més perquè doncs, hi ha aquesta manera de fer nostra més participativa i explicativa. Doncs ja hem intentat transmetre aquestes idees i hem començat pels Guiamets, perquè potser era un lloc així més fàcil, però la idea és, jo també, el paper que em toca és representant de la CUP al Consell Comarcal, és a dir, soc representant a nivell comarcal, i la idea també és explicar i a tothom de la comarca i a altres pobles més enllà d'allà on governem, ja siguin ajuntaments on hi pugui haver gent que pobles on hi pugui haver gent que ens ha donat suport o pobles on que tinguin ganes d'escoltar i entendre una mica com funcionen aquestes institucions, no?
Escoltant-lo el dilluns, sorprenia una mica una idea o un sentiment que va deixar anar dient que a vegades que no se sent útil al Consell. Pot explicar una miqueta més el sentit d'aquest sentiment? Perquè va sobtar.
Sí, doncs bé, la idea de tot això no és, al final, només centrar-nos en el funcionament pur i dur, sinó també la part més personal i més humana. I al final, doncs, nosaltres som nous amb tot això i tampoc venim per quedar-nos a nivell personal, sí com a organització, però nosaltres entràvem en una idea, sobretot al principi ha sigut una idea d'intentar entendre allà on entàvem, intentar entendre quin és el funcionament. I sí, no tinc cap problema en dir, doncs, que després d'aquest any i mig llarg dins del Consell, doncs, moltes coses, després d'entendre ja com és el funcionament, doncs, moltes coses a vegades són una mica frustrants, sobretot frustrants per la nostra manera de treballar i entendre les coses, més que res perquè moltes vegades ens trobem en espais on sí que tenim accés a participar, ja siguin les comissions o ja siguin els plens, en què el debat és gairebé nul. I la veritat és que trobem a faltar aquesta participació de la resta de forces polítiques, de la resta de consellers, en tindre doncs, debats ideològics de quin ha de ser el futur en diferents maneres de veure i de pensar de la comarca, i que tot això pugui treballar. Llavors, al final ens acabem, com que nosaltres el nostre paper dins d'oposició és fer una mica aquesta part de control, doncs ens quedem en aquesta visió una mica de que ens quedem molt sols en aquests debats que hi ha una mica ideològics.
Però no em negarà que era previsible tenint en compte que la resta de forces polítiques van entrar a formar el govern.
Sí, està clar que tal com es presentava el panorama al començar, doncs sí que era de suposar, però més enllà de que hi hagi un quòrum o de que l'equip de govern doncs, decideixi més unanimitat les seves línies estratègiques, doncs hi ha projectes de comarca que no necessàriament poden tindre o tenen el mateix punt de vista, ja sigui dins de diferents forces polítiques o fins i tot de diferents pobles, no? A vegades les visions poden ser diferents. Nosaltres el que diem és que al final aquests espais que es creen dins d'aquestes institucions, a part de perquè tota aquesta institució funcioni i tots els serveis que donem des del Consell o dels ajuntaments funcionin, també han de servir per començar a construir i a canviar una mica aquestes mentalitats de que nosaltres només som una mica uns delegats, uns representants de la gent que ens ha votat i venim a representar unes idees i unes maneres de fer que també han de tindre lloc en aquests espais. Per això nosaltres doncs, trobem que, per exemple, els plens del Consell doncs, podrien tindre una part de representació d'aquest debat necessari, que jo crec que hi haguem bastants temes de model de comarca.
Ja que fa referència al darrer ple del Consell Comarcal, la veritat és que darrerament des dels serveis informatius ens costa assabentar-nos de quan es celebren les sessions plenàries. Ens arriben les corresponents notes de premsa, però clar, nosaltres ens agrada donar tant la versió de l'equip de govern com la seva al funcionari de posició, i això és complicat a nivell de comunicació. Des de la CUP també tenen aquests problemes, almenys en aquests darrers mesos?
Som conscients, per exemple, doncs, des de la CUP o des del Consell, els últims mesos sí que hem constatat, per exemple, doncs, que l'últim ple que es va celebrar a nivell ordinari abans d'aquest últim del mes de novembre havia sigut el mes de juny, concretament recordar el 7 de juny. Això, a més, durant l'estiu, doncs els mesos d'estiu tampoc hi ha hagut comissions informatives, i per això va lligat una mica al que dèiem abans, i que a vegades quan aquestes comissions es queden, diguéssim, sense temes tècnics, que són al final els que treballem en aquestes comissions, o a vegades també en els plens, doncs som incapaços d'omplir-los amb debats per poder tindre un treball amb altres temes que potser no abordem i que no són tan de dia a dia. I sí, bueno, nosaltres això també és una cosa que teníem constància i que realment doncs, és una cosa a tindre en compte d'ara en endavant. No? Nosaltres, per la part que ens toca, sempre intentem publicitar tota la informació que rebem, no la rebem amb molta antelació abans de les convocatòries dels plens, però sempre intentem també a través del nostre blog o del Carrasclet, de Carrasclets a Palau i de les nostres xarxes socials doncs, explicar una mica la nostra visió i també les convocatòries que tenim i de fet si hem de suplir una mica el Consell doncs ho seguirem fent, sí.
Perquè tenint en compte que hi ha temes tan importants com la solució de tot el conflicte que hi ha respecte al Consell Esportiu, tot i que des del Consell diuen que no els hi pertoca, encara que s'han posat a fons a l'hora de solucionar, estem al mateix punt que fa 5 mesos?
Oficialment sí, oficialment nosaltres no ens cansem i no ens cansarem de, ja ho vam dir, l'última vegada ja vam vindre i ho seguirem dient, per tots els canals seguir que aquest tema no acabi en un calaix i no acabi morint, i així ho estem fent i creiem que en les properes setmanes és possible que hi hagi notícies sobre aquest cas. A nivell oficial, nosaltres, per exemple, als plens i a les comissions seguim preguntant sobre el tema i almenys doncs, tant en aquest últim ple com al Consell d'Alcaldes es va informar de les noves reunions que es van tindre a les diferents comissions i es va informar una mica sobre l'estat actual. Nosaltres ja sempre hem dit el mateix, que al final no desistirem. A vegades tenim dubtes de l'eficàcia d'aquestes comissions, de fet s'ha reunit molt pocs cops des que s'han creat. Sabem que el Consell no és l'única part implicada en tot això, però com a part implicada i com a realment la part més organitzada de totes aquestes parts, doncs jo crec que ha d'agafar aquesta capdavantera per intentar aclarir tot el problema, no?, que hi ha hagut.
En el darrer ple celebrat es van aprovar dues mocions, una del ferrocarril i l'altra de suport a tots els càrrecs elèctrics que poden estar afectats per haver pres decisions al voltant del procés sobiranista català. Entenem que la CUP quedava satisfeta amb l'aprovació d'aquesta moció.
Sí, per una banda aquesta adhesió a aquest manifest de trens dignes, no? Hem hagut per la plataforma aquesta de trens dignes i gent que ha estat treballant aquests temes des de fa molt temps, doncs sí, estem contents, però sempre tenint en compte de que ens alegrem que aquestes les forces polítiques de la nostra comarca i també de la resta de Camp de Tarragona i de demarcació hagin aprovat una adhesió a un manifest d'aquesta índole, però també tenim memòria i entenem que al final tot aquest problema, en part, no només ve de la falta d'inversions de l'estat espanyol, sinó també de la ineficiència en tota la feina que s'ha fet durant molts anys i també la manca, diguéssim, de previsió que hi ha hagut en aquesta demarcació. No? Només cal entendre una mica, doncs, per exemple, la inversió que hi ha hagut en alta velocitat i la falta d'inversió que hi ha hagut durant anys i anys i anys en les línies que passen per la nostra comarca. Per això doncs, ens alegrem, però seguirem demanant aquestes responsabilitats passades. I pel que fa al suport als càrrecs encausats, amb aquesta judicialització de la política que està havent en l'últim temps, doncs estem contents de que el Consell segueixi amb aquesta coherència que de fet amb aquesta part, amb aquest sentit sí que ha donat durant els últims temps, i també l'emplacem doncs, a seguir donant suport, ja sigui en aquests casos que ja estan creats, ja sigui per exemple doncs, l'alcaldessa de Berga o el regidor de Vic, Joan Coma, també com la presidenta del Parlament, com els que vindran. Doncs és possible també que vinguin doncs, alguns regidors o alcaldes d'aquesta comarca i només demostrar la fermesa un altre cop, demostrar la fermesa cap a aquesta desobediència i demostrar que realment aquest és el camí pels mesos que vindran de procés, no?
Tornant a la nostra comarca, i ja tancant aquesta entrevista, no puc preguntar-li per una qüestió que entenem de futur. A les CUP els agrada parlar de les recuperar les sobiranies. Hi ha un tema al Priorat que sembla que el 2017 podria agafar molta força, que és el tema de l'aigua. Les darreres notícies que tenim a Falset, unes restriccions nocturnes, però no és conegut per tothom que la situació hídrica del subministrament d'aigua en diversos municipis de la comarca és molt complicat. També, per no entrar a parlar del cabal del Siurana, des de les CUP entenent que el 2017 pot ser un any important perquè des del Priorat es plantegi una redefinició dels usos de l'aigua de la comarca?
Creiem que això és un tema clau, és un tema a abordar. De fet, tornant una mica a l'inici de l'entrevista, potser aquest és un dels temes que hauríem de parlar en aquests espais que tenim creats ja en entorn del Consell Comarcal, del Consell d'Alcaldes i de tots aquests espais. Ho tenim claríssim, per exemple, al nostre ajuntament també tenim molts problemes d'aigua, i jo crec que és un tema que haurem de tractar, i tornant també a lo que has dit del riu Siurana i dels cabals ecològics que no hi són a la nostra comarca. Al final això és un tema importantíssim de comarca, i més quan els projectes que estem plantejant de comarca a nivell de sostenibilitat i a nivell d'equilibri territorial van lligadíssims, i a vegades doncs els anem tirant la pilota endavant, no? Jo crec que un dels bons dels temes importants a poder començar a abordar hauria de ser el riu Siurana, i crec que és un dels temes en què sempre hi anem, ens en recordem, sobretot quan comença l'època de sequera i després sempre se'ns oblida, i crec que tal com el nostre Consell doncs aborda el tema dels trens, que també creiem que és un tema important, doncs podria ser un tema importantíssim i de comarca en què tots podríem lluitar cap a una mateixa direcció, en que tornés aquest cabal i aquesta aigua que existeix però que ara mateix no circula i no acaba al riu Siurana.
I ara sí, l'última, a Damià Fàbrega. L'any 2017 veurem el Priorat com es converteix, aquesta candidatura del paisatge Priorat es converteix en una realitat? Els CUP creuen que serà una realitat?
Doncs n'estem convençuts i pel que sembla doncs tot tirarà endavant. Jo crec que la feina que s'ha fet és molt gran i molt important per part de moltíssima gent que ha estat treballant, per exemple, també en els ajuntaments i en la feina que hem pogut fer durant l'últim temps ha sigut importantíssima. I jo crec que també ha de servir tot aquest procés que hi ha hagut i aquest últim pas que quedarà de cara als propers anys és també de servir d'aquest punt d'inflexió per entendre quin és el model de Priorat que realment volem tindre al futur, no? I això al final va molt lligat al tot el que hem parlat, no? Aquestes sobiranies que, com deies bé, nosaltres hem intentat treballar a través de l'Assemblea Comarcal. Al final, jo crec que aquest projecte treballa molt sobre aquestes sobiranies, ja siguin sobiranies alimentàries, ja siguin sobiranies energètiques, ja siguin les sobiranies de tota la índole, per al final aconseguir que el Priorat realment pugui ser un territori on hi puguem viure, no? Al final aquest també és el nostre objectiu.
Doncs agraïm molt a Damià Fàbrega que hagi acceptat la nostra invitació, i ara emplaço que ens trobem una vegada iniciat aquest 2017 per tornar a repassar, a veure com està la comarca i com estan alguns dels temes del Consell Comarcal, ja siguin qüestions de comunicació o altres de qüestions relacionades, ja sigui amb la candidatura o d'altres. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, gràcies.
Continuem en clau política. El diputat Sergi Saladier, de les candidatures d'Unitat Popular, les CUP, va explicar el passat dimarts als Guiamets com funciona i quina és la seva tasca al Parlament català. Saladier va estar acompanyat de Damià Fàbrega, que escoltàvem fa un moment. El diputat de l'ESCUP explicava els motius de la seva conferència.
Bueno, un acte muntat per la CUP Priorat per donar a conèixer el poble, en aquest cas doncs, aquí els Guiamets, però a tot arreu, doncs, que fem els diputats al Parlament, en aquest cas jo, i que fa el Consell Comarcal la CUP actualment, no? És a dir, explicar una miqueta més el dia a dia o les diferents experiències que nosaltres hem anat tenint dins d'aquestes institucions que sovint doncs, les veiem, potser el Consell Comarcal no tant, però la del Parlament doncs, més allunyades de la quotidianitat i arriben molt mediatitzades a la població doncs, a través dels mitjans de comunicació i de notícies molt concretes i normalment doncs, molt del dia a dia. No?
Encara en clau política, però centrant-nos en l'Ajuntament de Falset, aquesta setmana hem pogut escoltar la veu que ens faltava del consistori valorant la decisió de l'equip de govern d'iniciar restriccions nocturnes d'aigua. Albert Compte, regidor de Convergència Democràtica de Catalunya, considera que les restriccions s'haguessin hagut de començar abans.
La valoració és que no sorprèn, perquè ja sabem que hem passat tot un estiu sense aigua, que no ha plogut i que els pous no marquen, però la sorpresa és que s'ha vist així tant de cop quan això fa més d'un any que se'ls està avisant i se'ls està preguntant sempre de dir, escolta, com està el tema de l'aigua, i crec que és un el tema prioritari del pressupost de l'Ajuntament de Falset pel 2017.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha començat les obres de millora de les carreteres T300 i la T363 a Marçà per un import de 399.000 euros. Aquests treballs, que tenen una durada prevista de 4 mesos, consistiran en la renovació del ferm, la formació de cunetes i la col·locació de noves barreres de seguretat. Les dues carreres on s'actua comuniquen Marçà amb la Nacional 420. Continuem amb altres qüestions. El passat dilluns va ser el Dia Mundial de la Diabetis, una jornada dedicada especialment als problemes oculars com a simptomàtics de la malaltia. El doctor Josep Maria Hernández va subratllar la importància de tenir cura dels ulls i com fer-ho amb un senzill pas.
Sabem que al món hi ha 93 milions de persones diabètiques amb problemes oculars, que és una autèntica barbaritat, no? I és la primera causa de ceguera dintre del món civilitzat. Per tant, és un impacte ocular greu, important i, el que és més important, previsible i prevenible. Per tant, avui donem un punt de recordatori a que cada un dels pacients diabètics periòdicament li consulti, li comenti o li recordi al seu metge de capçalera si també ha de fer o no ha de fer el seu screening, la seva revisió ocular periòdica per mantindre una bona salut ocular amb el seu sucre.
Hernández va ser el ponent de la conferència que es va celebrar al Consell Comarcal amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. I del passat cap de setmana hem de valorar especialment l'arribada del MOS Festival de Cinema Internacional del Vi i el Cava a la nostra comarca, ja que es va consolidar amb la presentació del documental Priorat de David Fernández de Castro. L'artesana es va omplir de públic de diferents pobles de la comarca per veure la història de l'èxit vitivinícola a nivell internacional d'un territori. Gràcies a bona part a la intuïció i emprenedoria de René Verbier, Álvaro Palacios, Dafne Glorian, Carles Pastrana i Josep Lluís Pérez. Després de finalitzar l'estrena, Xavier Fornos, codirector del festival, feia una primera valoració del MOST a la nostra comarca.
El primer any que arribem al Priorat i no podríem tenir millor carta de presentació. Aquest documental és absolutament excepcional, com han pogut gaudir tots els prioratins que han acudit aquí al Teatre de l'Artesana.
Priorat es podrà veure a començaments del 2017 a TV3 en l'espai Sense Ficció, ja que la televisió pública catalana és una de les productores del documental al costat de l'Astor Media i un Capricho Producciones. I també el passat dissabte es va celebrar la festa del vi novell de la collita 2016 al celler de Marroig. Enguany, les etiquetes del vi representaven les banderoles de festa major i volien reivindicar precisament la festa, però amb la tradició, vinculant-la, volíem dir, amb la tradició. El president del celler cooperatiu marroixà, Jordi Castellví, assenyalava que la festa del vi novell d'enguany tenia un caire especial, ja que es trobava a les portes del centenari del celler que celebrarà l'any vinent.
Bé, l'únic que us puc avançar és que doncs, tot l'any, començant ja, pensem, si no recordo malament, el mes al febrer, que serà la inauguració, diguem-ne, l'acte oficial que tindrem, però durant tot l'any volem celebrar coses i tindre actes en memòria del centenari, sí.
Més de 200 tortugues mediterrànies van ser alliberades el passat dilluns al Parc Natural de la Serra de Montsant. L'actuació forma part del projecte de reintroducció d'aquesta espècie que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear, ja que a través del Centre de Recuperació de la Fauna Salvatge del Govern de Menorca que cedeixen part dels exemplars que es van alliberar el passat dilluns. I de les tortugues anem a parlar ara de flamencs en la secció de cultura d'aquest informatiu, ja que ahir la Biblioteca Salvador Estremifà va acollir la presentació de dos llibres molt vinculats a les Terres de l'Ebre. D'una banda, l'autor ebrenc Joan Tudó va presentar Lladres i també va participar en la redacció del segon llibre que es va presentar, La recerca del flamenc, al costat de Jaume Pons a l'Horda i Sebastià Portell. Tudó comentava als micròfons de Ràdio Falset quina mena de contes inclou el volum Lladres.
És un recull de contes molt diversos entre si, perquè tenen orígens molt diversos i senzillament tenia ganes de veure'ls junts. Hi ha un grapat que surten robatoris, com el seu nom indica, i un parell que no, o que són robatoris més metafòrics, potser.
Per la seva banda, Sebastià Portell explicava com es va crear La recerca del flamenc.
De La recerca del flamenc va ser una aventura a sis mans o a tres mans, perquè els escriptors normalment escrivim només amb una mà. Vàrem ser tres escriptors que ens varen tancar durant una setmana a un mas de les Terres de l'Ebre amb un únic encàrrec, que era escriure un conte i fer un llibre entre tots tres que tingués alguna cosa a veure amb el paisatge de l'Ebre. I llavors hi ha una recerca de com cadascun se relaciona amb el paisatge i que entreu, i jo crec que són tres exemples de com tres veus molt diferents que habiten en un mateix lloc segueixen produint textos molt diferents però que alhora tenen molt en comú.
I ja que parlem de la Biblioteca Salvador Estremifà, per segon any consecutiu posarà en marxa la venda solidària de llibres per tal de recaptar fons per la marató de TV3 dedicada enguany als ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Recordem que la marató es celebrarà el proper 18 de desembre. I aquesta tarda al Castell del Vi de Falset es celebrarà la 12a edició de les Jornades de Memòria Històrica que organitza cada mes de novembre No Jubilem la Memòria. Aquest any les jornades s'han plantejat amb l'objectiu de commemorar el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil Espanyola l'any 1936. Albert Sabater és el president de No Jubilem la Memòria.
Ja en portem 12 i llavors doncs fem la commemoració dels 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Com tots sabem, aquest any, doncs, això fa 80 anys, es va iniciar la Guerra Civil, una guerra que ha tingut unes fortes conseqüències durant 40 anys, com tots sabem, i demà doncs, tindrem això, doncs, uns actes on hi haurà un parell de conferències on, més o menys, doncs, anem explicant, vaja, el Pere Audí i també el Josep Sánchez Cervelló, doncs, una miqueta l'entrellat dels el que seria l'inici, sobretot l'inici de la Guerra Civil i també el final i les conseqüències.
Temps ara pels esports amb Joan Jarque.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El Falset es va imposar per 1-3 davant l'escola de futbol de la Pastoreta. Els gols van arribar a partir de la segona part, a càrrec de Mustamgar al minut 57, Bernat Guiu al 67 i que minuts després, més concretament al 84, faria l'últim gol del partit. El pròxim partit dels falsetans serà davant l'Icomar. El partit es jugarà demà a les 12 del migdia a Falset. L'equip juvenil del Falset també va emportar-se la victòria en l'enfrontament amb el tancat de Vendrell per 2-3. Els autors dels gols van ser Aleix Ruiz al minut 10, Oriol Pena al 56 i Bernat Guiu al 70. El seu pròxim rival serà el Torredembarra. El partit s'està jugant en aquests moments al nou Domènec Aragonès. Victòria del Porrera també a tercera, davant del Montroig per 4-1. Els gols dels porrerans els van fer Josep Gómez al minut 26 i José Antonio Asensio va fer un hat-trick als minuts 41, 44 i 67. El seu pròxim rival serà la Pastoreta. El maig es jugarà avui a les 4:30 de la tarda a Porrera. En futbol sala, derrota del Priorat Nord a la pista del Rapitenc per 8-4. I també desfeta del Capçanes a casa davant el Vandellós per 4-7. El pròxim rival dels Cornudellencs serà el Vinyols Futbol Sala. El partit es jugarà avui a les 6 de la tarda a Cornudella. Pel que fa al Capçanes, aquesta setmana li toca descansar. Fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I després dels esports, com és habitual a l'informatiu, és el torn d'escoltar la previsió meteorològica d'Enric Massip. Atenció, aviat farà faltar el paraigües.
Acabem aquesta setmana amb una certa tranquil·litat meteorològica, amb unes temperatures gairebé normalitzades, algunes glaçadetes s'han registrat aquí a la nostra comarca, i la situació per aquest cap de setmana es presenta amb una tendència al canvi, encara avui dissabte tindrem alguns núvols, però demà diumenge la situació té tendència a canviar d'una forma més important ja. Una profunda borrasca s'està acostant des del nord, això ens afectaria a última hora el diumenge i sobretot el dilluns, provocant una baixada de temperatures i també una generalització de les pluges. Això doncs, sembla ser doncs, que les previsions van en aquest sentit, aquesta borrasca ens afectarà els propers dies de la setmana vinent, i podríem donar una situació doncs, de cert optimisme de cara a que aquestes precipitacions seran bastant importants i podrien mitigar en cert aspecte la secada que es va patint. Entre tant, no és el cap de setmana amb certa tranquil·litat fins a l'última hora del diumenge, que ja podran caure algunes precipitacions i una tendència a baixar les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1623, hi havia fortíssimes pluges i vents de llevant a totes les comarques de Girona, es van desbordar els rius Muga, Fluvià i Ter, provocant la destrucció de ponts i també molts mals a l'agricultura.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
L'Enric Massip posa punt i final amb la seva previsió meteorològica a aquest informatiu, us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevilà amb la redacció dels serveis informatius de Ràdio Falset. Esperem que continueu amb nosaltres a l'hora del vermut. Nosaltres només ens resta agrair-vos, com sempre, la seva atenció i esperar que passeu un bon cap de setmana. Adeu.